Bona nit. És dimarts, a les 9 del vespre, i som a Creences. Creences vol ser una conversa distesa, una reflexió serena sobre la trajectòria personal dels protagonistes des de la vivència que han marcat la seva manera de veure i de viure la vida. Les seves creences, la seva vida, la forma de pensar, sentir i actuar sobre Déu, el sentit de la vida, l'ètica, el sofriment, el futur, la mort, el més enllà. Això en les diferents etapes de la seva vida, amb certeses i dubtes, sense oblidar els reptes que ens planteja la societat actual. Aquest programa és presentat pel qui us parla, en Gené Martí Montllor. I avui, el nostre primer protagonista és l'Ignasi Jiménez Renom, nascut a l'any 1979. Bona nit, Ignasi.
Molt bona nit, Gené.
Mira, per començar, clar, nosaltres hauríem de saber a grans trets les etapes de la teva vida, sense entrar en detalls, no? Allò que, d'alguna forma, ha anat fent el teu recorregut. Això ens el pots fer?
Sí. Mira, a més ho fas en un bon moment per tal de poder reflexionar, perquè d'aquí tan sols 4 dies compleixo anys, i per tant és, en els aniversaris sobretot, un bon moment per poder gaudir amb els companys, amb la família, no? Amb les amistats que et celebren, no? Que celebren en tu i comparteixen aquests moments, i és un bon moment també per poder veure tot aquest recorregut vital des dels inicis. Bueno, jo si m'hagués de definir, doncs ho tindria bastant complicat, com tots, perquè la identitat no és una cosa finita i acabada, sinó que està en permanent i en constant construcció. Però sí que és veritat que si alguna de les coses que em defineix és el meu vincle amb aquesta petita comunitat que és Castellà, de la qual, doncs, aquí és el poble on vaig néixer, no? On he estat tots els meus anys de formació, especialment com a estudiant, vinculat a diferents entitats esportives i socials. Aquí és on viuen les persones que més estimo, on viuen els meus pares, on viu la meva germana, on visc amb la meva família, amb la meva dona i amb els meus 2 fills. I, per tant, el sentit comunitari de viure castellà per mi és un sentiment molt present, també per la tasca que des de fa uns quants anys realitzo al capdavant de l'Ajuntament, però també a d'altres espais, no? Com a docent també en un institut a castellà, també doncs, participant encara avui en dia també de moltíssimes activitats al nostre municipi, dissenyant també i resolent, com no, molts problemes doncs, dels nostres ciutadans i ciutadanes, sempre en aquest espai comunitari, en aquest espai públic, no? En el qual me'l sento també doncs, que intento col·laborar, intento participar, intento servir. No?
Però què t'ha mogut a fer i a viure tot això que ens estàs plantejant, no? És a dir, perquè se suposa que un, doncs, en la vida pren decisions i no sempre són fàcils les decisions, no? Per exemple, quan podríem parlar també de moments crítics de la pròpia vida, no? De l'adolescència. Això, tot això, com ho tens en el teu bagatge, diguem, vital?
Home, aviam, l'adolescència és una etapa vital fonamental perquè acabem configurant la nostra identitat i normalment l'acabem configurant allunyant-nos d'aquelles persones que tenim més a prop, que normalment és la família, no? I per tant intentem cercar un camí que sigui diferent, no? És aquesta configuració de la pròpia identitat, no? En la mesura en què ens acabem distanciant, diferenciant, no? De totes aquestes persones més properes. És veritat doncs, que els anys d'adolescència, els anys de joventut, segurament el meu centre de referència no era tant com és en aquests moments al nostre municipi, però és veritat també que veient-lo des de la distància, no? Gaudint-lo també d'una altra manera, cada etapa de la vida porta a gaudir de les teves amistats, de les teves experiències, d'una manera diferent, doncs han acabat configurant aquesta identitat. A mi, sobretot, si alguna cosa m'ha mogut és aquesta, entenc, que voluntat de servei i també aprenentatge. A mi m'agrada molt citar un poeta sabadellenc, Francesc Garriga, no? Que ens diu que allò que només és teu, allò que dones. No? I a partir d'aquesta ferma convicció de que només en la mesura en què som capaços de donar, podem rebre també alguna cosa a través d'aquests aprenentatges, no? Això entenc que és una cosa que se m'ha educat ja des de ben petit, també de jove, i que, per tant, doncs, jo em sento molt feliç de poder contribuir, no?, en la meva mesura, amb aquesta contribució petita, crec, amb aquesta frase de que en base a moltes petites contribucions són capaços de poder fer moltes coses i molt importants.
Bueno, jo suposo que per educació, per formació, per tot, tu tendeixes més aviat a fer referències a molts pensadors diferents, amb dites, amb sentències que són gairebé eslògans o orientacions per la vida, no? Vull dir, això, com t'ha vingut a tu el fet aquest de tenir tots aquests referents, diguem així?
Jo, a nivell de formació, diguem-ne, durant la meva joventut, doncs vaig estudiar aquí a l'Institut de Castellà i després vaig tenir l'oportunitat de poder estudiar a la universitat, cosa de la qual va ser una etapa per mi molt interessant i que va configurar també bona part de l'Ignasi que avui en dia doncs, en tens aquí al davant. No? Jo vaig tenir l'oportunitat de poder estudiar filosofia, també vaig estudiar la carrera de periodisme i per tant van ser uns anys molt intensos de lectures i per tant són uns anys de moltes descobertes, sobretot des d'un punt de vista intel·lectual, i per tant això també van acabar configurant, si em permets, i fent al·lusió al títol del programa, les meves creences. No? Segurament no? Hi ha moments decisius a la vida, i la veritat és que els moments decisius a la vida són moments de canvi profund, no? I són moments normalment de trànsit. Són moments, i normalment això és, segurament marca moltes biografies, o moments en què alguna persona doncs, que estimes, que forma part del teu nucli familiar, doncs mor. És un moment d'aquests decisius, no?, que acaba configurant doncs, això, no?, aquesta biografia o aquesta vida. Jo la veritat és que, pel que sigui, malgrat estar a punt de fer aquests 43 anys, la meva experiència de mort ha estat una experiència no massa potent en aquest sentit. Les dues persones que s'han mort que d'una manera més directa i tenia tracte són els meus avis, que es moren ja de grans, d'acord? I per tant, doncs és un comiat, diguem-ne, que és com bastant previsible. I segurament aquesta experiència de mort que acaba configurant a moltes persones, aquesta experiència també de creença o experiència religiosa, doncs jo potser no l'he viscut segurament de la mateixa manera que moltes altres persones que igual han tingut o han passat o han hagut de passar per aquestes experiències més dures. I per tant, bona part de les meves creences, no vull dir que no vinguin en part també d'experiències que hagi pogut tenir la vida, però també d'una experiència, diríem, que intel·lectual a través de la lectura, doncs especialment a través de la carrera de filosofia de tota una sèrie d'autors, els quals, doncs, de manera recurrent, encara avui en dia hi continuo anant per tal de poder-me trobar una mica a mi mateix, perquè en definitiva també som les coses que llegim.
De totes maneres, a veure, tu m'estàs parlant de la mort d'uns familiars, que evidentment afecten perquè són persones que estimes, però ja que has entrat en el tema de la mort, doncs mira, em dones la veta per dir, bueno, i per tu la mort, què? Com te la planteges? Com la veus tu, la mort?
Jo la mort la veig com una experiència, com ho diria, que hauria de ser una experiència de vida per començar. Encara que sembli contradictori, la mort no deixa de ser una experiència de vida, en el sentit de que la mort ens hauria de fer recapacitar a tots nosaltres de la nostra pròpia finitud i que no som res més que temps. I que, per tant, estar preocupat pel futur, doncs això significa en moltes ocasions, encara que és absolutament ineludible i en les nostres vides, evidentment, no podem deixar d'estar preocupats per al futur, però no deixa de ser una experiència que oculta bona part del sentit de la nostra vida. La nostra vida està en el present, en les coses que estem fent aquí i ara, i preocupar-se pel futur és perdre també aquest sentit de vida que és el present. Jo crec que l'experiència de mort, és a dir, contemplar la possibilitat última, que és la possibilitat de la no possibilitat, la possibilitat de no existir, ha de ser un activador de poder viure la vida molt més plenament i molt més autènticament del que l'estem vivint. I, per tant, a mi, més que caure, no?, en aquest neguit existencial de que la mort, diguem-ne, doncs és una idea que ens pot atemorir, jo crec que la mort ha de ser un desencadenant de moltes coses, de poder viure realment la vida que volem viure, perquè només tenim aquesta vida.
Per tant, d'alguna manera, la mort no incideix negativament en el sentit de la vida.
Ans al contrari, ens hauria de poder fer reflexionar intensament i profundament sobre el sentit de la mateixa vida. Hi ha un conte molt bonic, molt bonic, molt bonic, d'un autor que es diu Jorge Luis Borges, que es diu L'Immortal, i parla d'una persona que té el do de la immortalitat. I, evidentment, el do de la immortalitat, el que fa en aquesta persona, és que estigui ajagut a terra sense fer res. Per què? Perquè disposa de tot el temps del món. I, per tant, precisament, els acaba convertint aquests éssers que han begut del riu de la immortalitat en éssers que no tenen ni són capaços de poder-se construir un sentit, perquè tenen tota l'eternitat per tal de poder ser totes les coses que volen, que vulguen ser, i que, malauradament, aquesta eternitat, en comptes de donar aquesta calma, aquesta tranquil·litat, aquesta serenor per tal de poder afrontar-la, el que l'està fent és negar la possibilitat de viure. No? No hi ha res pitjor que l'eternitat en aquest sentit, per tal de poder trobar aquest principi actiu que fa que vulguem viure la vida intensament. I, per tant, jo intento integrar en aquest sentit la idea de mort en la pròpia vida de tal manera, no?, que ens permeti poder viure una vida molt més plena i satisfactòria en aquest sentit.
Anant una mica cap al passat, cap als orígens, la teva infantesa, esclar. Tu dels pares deuries rebre, doncs, tot un bagatge que ha sigut el punt de partida de tot el teu creixement, no?
Sí, sí, sí. Clar, els meus pares, doncs, són... han estat i continuen sent un referent en aquest sentit. El meu pare, doncs, un empleat, en aquest cas, d'una entitat financera. Ma mare, doncs, una xarcutera, en aquest cas, d'un supermercat. El valor del treball, de l'esforç, de aquesta voluntat que jo crec que han estat capaços d'inspirar-me a mi, també, especialment també a la meva germana, de la necessitat de formar-nos, no?, de poder contribuir d'alguna manera també al conjunt de la societat a través de la nostra formació, a través de la nostra educació, de poder col·laborar, de poder participar, no?, jo sóc, en aquest cas, per part de la meva família, juntament amb la meva germana, som la primera generació que, per exemple, hem pogut accedir a estudis universitaris, no? I aquesta era una de les fites i dels èxits que jo entenc que els meus pares, a nivell familiar, doncs, sempre s'havien plantejat. I jo crec que això ens va anar acompanyant, evidentment, des que érem infants, no? De la mateixa manera, doncs, que ells treballaven i s'esforçaven fort per tal de poder tirar endavant amb la seva família i poder-nos donar les màximes oportunitats possibles, doncs nosaltres sentíem aquest compromís que havíem de ser capaços de poder correspondre en aquests esforços que feien els pares, no? I que evidentment, en definitiva, un quan s'acaba convertint en pare, un acaba veient que tampoc no dista tant en l'educació que està donant als seus fills del que ha rebut, en aquest cas, dels seus pares. I un acaba trobant, ara mateix, quan es converteix en pare, molts d'aquests gestos que tu veies en els teus pares els acabes reconeixent en tu mateix. Això també és una cosa molt curiosa i a mi m'agradaria, evidentment, doncs, que en aquest cas els meus dos fills també poguessin créixer tenint en compte aquests valors.
Per tant, d'alguna forma, diguem, la teva realitat actual des d'un punt de vista de valors, ets d'autor, en el fons, dels teus pares, almenys en part, no?
Sí, sí, jo em sento completament d'autor. Entenent que els valors en moltes ocasions són difícils de poder definir, els podem intentar etiquetar a través d'un nom, però a vegades s'ensenya molt més amb l'exemple, s'ensenya molt més, com deia abans, no?, amb els gestos que a vegades acabem reconeixent. Els valors, no?, s'aprèn molt més amb algunes accions, amb algunes decisions que acabem prenent, no?, en aquest cas els teus pares, i tu els acabes transmetre, no d'una manera conscient i explícita, sinó de manera implícita, amb l'estil de vida, amb la manera de comportar-se, amb la manera de contestar, amb la manera de relacionar-se, amb la manera de pensar, amb la manera de compartir. I, per tant, doncs, tot això també forma part d'aquest sistema de valors que acabes transmetent, doncs, en els teus fills i que, en aquest cas, un, diguem-ne, li han transmès, en aquest cas, als seus pares.
Qui et va parlar per primera vegada de Déu?
De Déu segurament en deuria parlar doncs, la meva catequista, que no sé si deuria ser la Carme Osta aquí castellà, perquè mira que ha donat i ha estat catequista de generacions i generacions de castellarencs.
I tu, sentir parlar, en aquest cas de la teva catequista, sobre Déu, tu quina idea et feies de Déu?
Jo recordo sobretot a catequesi, evidentment vaig fer la comunió, després va haver-hi no ho sabria explicar massa què és el que va passar allà entremig, no? Perquè la meva germana, que és un xic més gran que jo, té 3 anys més que jo, sí que es va acabar confirmant, per exemple. Però en canvi jo no em vaig confirmar. I no sé si va ser d'una manera conscient o inconscient que no m'acabés confirmant. Ara bé, recordo la catequesi, recordo una Bíblia per infants, d'acord, amb unes il·lustracions, la veritat que molt boniques, i recordo les històries que explicava, en aquest cas, aquesta Bíblia d'infants, que jo, diguem-ne, que m'agradava això del llibre i m'agradava llegir, doncs recordo haver llegit unes quantes vegades aquest text, no? El text no era un text complet de la Bíblia, sinó que eren passatges i segurament les històries més reconeixibles, en aquest cas, del llibre sagrat, no? La veritat és que ho recordo com una celebració comunitària. Evidentment, segurament se m'escapava, diguem-ne, tota aquesta evidència més espiritual, però, bueno, em semblava que era una manera de fer comunitat. Jo recordo molt això, no? Participar en una missa, a més, quan fas catequesi, participes activament en la missa, doncs perquè recordo en aquest cas mossèn Miquel, que era el capellà de Castellà, que era una persona molt afable, bueno, és una persona molt afable, doncs, perquè encara hi és, no? Aquí castellà no, està fora, diria que està al Penedès i alguna vegada l'he pogut saludar. I recordo aquesta bonhomia del mossèn, aquest bon tracte que tenia respecte als nens i nenes que feien catequesi i la manera que tenia doncs, de fer-nos participar doncs, això en un ritual. No? I per tant segurament deuria ser de manera conscient un dels primers rituals, el ritual religiós en el que deuria participar i recordo doncs, que, bueno, que es feia agradable poder-hi participar.
Per tant, ja una mica la família va ser un element, perquè, és clar, imagino que la decisió de batejar-te va ser una decisió familiar,
sí.
La decisió de la primera comunió també,
sí.
D'alguna forma, i tu et vas... I això com ha anat després? Com sents que ha anat evolucionant tota aquesta idea o aquesta imatge de Déu o aquesta vivència de Déu? O Déu és un estrany a casa teva, vull dir, pare.
No, és que sigui estrany, però, per exemple, també t'haig de dir, no? Tinc 2 nens que segurament estarien en un espai de temps que potser ja podrien anar a catequesi, però tampoc ni tan sols hem arribat a plantejar-ho amb la seva mare, amb la meva dona, no? Amb la meva muller. No ens ho hem plantejat, no, i no entenc que no ens ho hem plantejat no per una qüestió, diguem-ne, d'operativa, de que, ostres, ara tots els nens tenen molta feina, els pares tenen molta feina, no tenim temps. Però segurament també per deixar distància i veure, en aquest cas, si ells expressen la voluntat també de voler-ho fer, no?
Però jo quan parlava d'un estrany a casa teva no em referia
sí.
Tant a nivell de
no,
família
no.
Com a tu personalment, un estrany en tu mateix.
No, com t'ho diria, a casa meva l'experiència religiosa, diguem-ne que, bueno, i és present perquè parlem de segons quins temes. Mira, abans de venir al programa, no? He comentat, estàvem sopant, hem sopat una mica abans de venir al programa i els he dit que anava a un programa a la ràdio. I els he dit que el programa es deia Creences. El Francesc, que és el fill petit, ara té 8 anys, doncs ha preguntat, però papa, tu creus en Déu o no creus en Déu? I dic, home, si vols un dia en parlem tranquil·lament, perquè aquest és un tema que no és tan senzill de respondre sí o no, sinó que hi ha molts matisos a fer en relació a això de creure o no creure. Aquest no és un debat que estigui prohibit ni molt menys. Jo crec que sobrevola casa nostra. Per exemple, el fill gran, el Jaume, ha expressat en més d'una ocasió que ell no creu en déus, que ell és científic i que creu en la ciència, no? També li hem fet reflexionar que, evidentment, la ciència no és incompatible amb la religió ni molt menys, no? Però no és un tema, com ho diríem, és un tema en què cadascú té la seva visió personal i és una visió, diríem, a més, una visió molt, molt viscuda cap a dins. Potser no tan viscuda cap a fora, tot i que no ens molesta poder-ho parlar i reflexionar de manera conjunta en el si de la família.
Ara, si tu haguessis de fer-te o et demanés que em diguessis una imatge de Déu, o la teva imatge de Déu, què em diries?
A mi m'agrada molt això, aquesta pregunta que em facis, perquè és un... Això és un tema. És a dir, les metàfores a través de la qual, no? Hem estat capaços de poder construir aquesta imatge de Déu, no? Normalment, sempre que li preguntes a algú quina és la imatge de Déu, i segurament és aquesta imatge que potser apareixia allà en aquest llibre que feia referència abans, que consultava quan anava a catequesi, tindríem aquesta imatge, no?, de persona gran, amb arrugues, amb barba, d'acord? Segurament barba blanca, vestit de manera austera i humil, una persona gran, no?, relativament corpulent, sense estar musculat, i que, diguem-ne, tot allò que diu, no?, i que fa, doncs, té una saviesa particular. És veritat que n'hi ha hagut moltes altres visions, també, o imatges de Déu, no? Hi hauria la imatge, potser, de la il·lustració que pintaven a Déu, no?, com una espècie de rellotger, no? Era com una espècie d'arquitecte, que el que feia era construir el món, i a partir d'aquí, no?, feia una passa endarrere, s'allunyava d'aquest món, i aquest món funcionava per si sol. Però segurament a mi la imatge que més m'agrada és la imatge aquesta del panteisme, no?, del Déu si bé natura, que deia en aquest cas un filòsof que es deia Spinoza, no? Entendre que Déu està en totes i cada una de les coses i que hi ha una mateixa substància en les coses, en la realitat, en la natura, que en el fons és sagrat. I aquesta és una imatge que per mi és com molt reveladora, no? És una imatge que em permet poder conciliar, en aquest cas, doncs segurament moltes creences diferents i en les quals jo em sento molt, molt còmode i molt segur també des d'un punt de vista espiritual. I que, per tant, doncs, aquesta imatge, que potser no és tan coneguda, no?, de que Déu està en totes les coses, que Déu forma part d'aquesta mateixa substància que compartim, no només tots els éssers humans, sinó tots els éssers vius, i, per tant, doncs, el món sencer, aquesta natura entesa en la seva completud, doncs és una imatge que a mi m'ajuda a poder posar, en aquest cas, no?, una metàfora per tal de poder explicar també cap on es deriven, cap on s'orienten aquestes creences.
De totes maneres, clar, estem parlant d'imatge, no? Però una imatge pot ser només això, una imatge, no? Però entrar en relació en aquesta idea que tu m'acabes de retratar de sagrat, vull dir, com s'hi entra? Hi entres d'alguna manera? No sé, tens maneres d'entrar-hi o és una cosa que queda només amb la idea, amb l'intel·lecte?
Home, jo crec que l'experiència religiosa és una experiència que forma part de la pròpia condició humana, no? I que, per tant, tots d'una manera o altra tenim o hem tingut, posa-li el nom d'experiència religiosa, posa-li el nom d'experiència mística, posa-li el nom d'experiència de comunió, no? Hi ha moments, hi ha instants, no? Hi ha moments en els quals acabes connectant amb una persona, acabes connectant amb un paisatge, acabes connectant en un moment, amb una situació, no?, que fa perdre i aquí desposseir segurament, doncs, no?, de la nostra pròpia capacitat, no? És veritat que és molt difícil poder-hi entrar en aquesta experiència religiosa, per dir-ho així, o mística o sagrada, a través de la raó, a través de la plena consciència com a individus que som, no?, i que, per tant, només s'hi pot accedir en aquest sentit a través de deixar de ser el que som per tal de poder ser una cosa diferent en comunió amb la resta. I això, evidentment, per mi és una experiència que no és que la tingui habitualment, però és veritat que aquesta experiència s'ha donat i es dona i es continua donant.
Per tant, m'estàs dient que has tingut moments místics, moments contemplatius, moments no sé, diríem, de poder de pregària fins i tot, de pregària de relació més personal amb aquesta realitat, o d'intentar entrar-hi. Vull dir, tot això formaria part del teu context de creences.
Sí, no crec en un déu antropomòrfic que tingui cara humana, ulls humans, braços humans i cames humanes, no? Sinó que crec que, evidentment, doncs hi ha moments en els que som capaços de poder connectar amb alguna cosa que ens supera en la nostra finitud. I jo crec que això és el més a prop que un pot estar del que seria l'experiència religiosa i, evidentment, doncs, aquesta experiència és una experiència que jo crec que molts de nosaltres l'hem tingut, jo diria que és pròpia, en aquest cas, hauria de ser pròpia de l'ésser humà, i que és una experiència que em sembla que ens acaba situant, no?, en un espai i un temps que és diferent a l'espai i el temps en el que vivim habitualment.
I per què, d'alguna forma, aquesta experiència, diguem, de la creença, té tants alts i baixos? O hi ha tanta descreença en el nostre entorn, per exemple?
Home, perquè vivim en una societat que això és impossible de poder tenir. És impossible poder tenir.
Què ho
impedeix? Buf. Vivim en un món absolutament accelerat. I per tal de poder tenir aquesta experiència, com tantes altres experiències rellevants en la nostra biografia, només es poden tenir des de la lentitud. Jo faig molta broma, això, a casa, no? Perquè tinc, en aquest cas, un dels meus fills, diguem-ne, que no té el do de la velocitat. Diguem-ne, quan fa una cosa, no? Això passa bastant en les criatures, en els nois, no? Que són lents. Doncs m'ha sortit un noi especialment lent a casa. No? I a vegades, doncs, és veritat que això pot posar nerviós, però després penses i li dius, és que segurament el més revolucionari que es pot ser avui en dia és ser lent. La manera de poder estar en un mateix i donar-se'n als altres. La manera de poder tenir una atenció plena en les coses que estem fent. Això només t'ho pot oferir. La calma, la serenor, la tranquil·litat que ofereix la lentitud. I, evidentment, en una societat tan accelerada que estem rebent inputs, estímuls de manera contínua i permanent, és impossible tenir una experiència de lentitud. És impossible tenir una experiència de la contemplació que abans feies referència a tu. Poder contemplar significa estar en disposició i en ànim de derivar tota la teva atenció, d'acord?, vers alguna cosa que no ens està afectant i que, per tant, vols que t'afecti. I això ara mateix, avui en dia, és una experiència, jo crec que absolutament revolucionària, perquè em sembla que el món va just a l'inversa. Cada vegada, trobes més i més coses que estan reclamant la teva atenció i que, per tant, que fan que estiguem i siguem pura exterioritat i que estiguem pendent de les coses que ens acaben afectant, no que nosaltres volem afectar, sinó que ens afecten a nosaltres. Això és, vaja, diguem-ne, és el nostre pa de cada dia, ho veiem amb els joves i amb aquestes, diguem-ne, aquesta dependència absoluta, contínua i permanent respecte als telèfons mòbils, respecte a qualsevol altre artefacte tecnològic, no? I clar, aquest poder sortir d'un mateix necessita unes determinades condicions que no són les més habituals que trobem avui en dia.
A nivell, diguem, humà, diguem, tot és permès.
Tot és permès.
Sí, des d'un punt de vista humà.
Des d'un punt de vista humà està tot permès. No sé si està tot permès, però pràcticament tot passa. Està permès, entenc que fa referència, si des d'un punt de vista ètic, no?, o des d'un punt de vista de la moral, tots els comportaments són justificables. Jo entenc que no. Però és veritat també que tots aquests comportaments que no són ètics s'acaben esdevenint en el conjunt de les nostres societats, no? Estem veient ara mateix, doncs, una guerra a Ucraïna, no?, en la qual el nostre país també hi està participant, per exemple. I a vegades potser ho oblidem, això, i no som absolutament conscients del que significa estar en guerra. Estar en guerra és el fracàs de la humanitat. I nosaltres estem participant d'aquest fracàs. Encara que segurament, no?, abans el que feia referència, aquests estímuls de manera contínua i permanent que ens estan afectant, ens fa oblidar també d'aquesta situació, no? Som absolutament desmemoriats. Però, evidentment, no tot està permès, només faltaria.
Per tant, no som conscients de tot allò que vivim i ens toca viure.
No som conscients. Tenim una experiència molt superficial de la realitat, tenim una experiència molt superficial fins i tot de nosaltres mateixos. Estem en una època, diríem, que des d'aquest punt de vista és francament millorable. Estem en una època en què estem perdent de vista segurament totes aquelles qüestions essencials que han configurat el que fins ara podíem dir que érem l'espècie humana. I això no ho dic des de la tragèdia, perquè no és allò de qualsevol tiempo pasado fue mejor. Diguem-ne que en general les condicions de vida, especialment les condicions materials de vida de la gent, han millorat. Això no significa que el progrés moral hagi millorat i que, per tant, els homes ara, des d'un punt de vista moral, siguem millors que els que hi havia fa 50, 100, 200 o 300 anys. Però és veritat que vivim en unes societats cada vegada més alienades, utilitzant aquest terme segurament d'una tradició marxista, unes societats que cada vegada tenim menys espai per tal de poder ser el que ens agradaria ser, per tal de poder desplegar les nostres capacitats, societats en les quals, no?
Per tant, això
és la gran paradoxa aquesta de que les societats tecnològiques, no? Quan més la tecnologia, que no deixa de ser un producte humà, ens ha acabat trastocant d'alguna manera.
Però no quedem una mica llavors, o molt, engolits i alhora frustrats?
Evidentment. Segurament no hi ha hagut mai tanta frustració com ara, que segurament és l'època de la història que més s'ha parlat de la felicitat amb diferència, no? Jo diria que hi ha un, no? Hi ha un jo que hem estat alimentant especialment durant l'última dècada, no? El jo, quan dic jo, estic parlant d'aquest ego, estic parlant d'aquests sentiments, no? La importància dels sentiments en les nostres societats actuals. La importància, no?, d'aquesta paraula de la felicitat, però no entesa la felicitat segurament en una concepció antiga, sinó en aquesta concepció moderna que la felicitat no és res més que la suma d'instants plaents, no? Una suma d'instants plaents que és absolutament insaciable i que quan un acaba gaudint aquest instant plaent ja està pensant en el següent. Per què? Perquè no són res més que desitjos de felicitat que mai són capaços de poder
culmar. Però això ens porta a la insatisfacció permanent.
Evidentment. I segurament mai hi havia hagut tanta insatisfacció com en els nostres dies. La felicitat entesa com a serenor, com a calma, com a tranquil·litat, la serenor entesa com aquesta capacitat de poder desplegar el conjunt de capacitats que té cadascú, no? Aquesta satisfacció de poder veure com un s'acaba realitzant, no? Aquesta imatge que és tan bonica de pensar que la felicitat no és res més que els arbres que floreixen a la primavera, que aquests ametllers florits, no?, que acaben desplegant segurament els seus millors vestits, i que la vida no és res més que aquest espai en el qual hem de ser capaços de poder ser nosaltres mateixos desplegant aquestes potencialitats i poder-les transformant en realitats, no? Doncs aquest concepte de felicitat malauradament no és el que tenim actualment, i per tant anem en aquestes sumes i sumes i sumes de moments que mai són capaços, no, de satisfer. És com si fóssim una bota, no?, en què estem plens de forats i que per tant quan més líquid hi poses, doncs mai acaba d'estar ple del tot perquè es va escorrint, no?
I a tu què et fa feliç? Digue'm alguna cosa que diguis, mira, hi ha coses que realment a mi sense això no seria feliç.
És que per mi la felicitat no és una activitat, és un estat.
Bueno.
I per tant, jo ara mateix considero que estic en un estat de felicitat. No s'ha d'entendre en aquest sentit que és una cosa que em fa feliç i una altra cosa que em faci feliç, una activitat i una altra activitat i una altra activitat. És que un, no?, de la mateixa manera que el cos té salut, no?, i no pots dir, no, no és que el pulmó sigui saludable, no és que l'articulació estigui plena de salut, ni els ulls puguin veure bé i per tant estan plens de salut. És que la salut és tot. I per tant s'ha d'entendre, no? No com una part, sinó s'ha d'entendre com un tot, com un estat.
L'estat és equilibri.
És equilibri, és equilibri, és harmonia, és estar bé en un mateix, és veure com abans el que deia, no?, aquest concepte de felicitat antiga de que un és capaç de poder-se desenvolupar, no? M'agrada molt el concepte aquest de desplegar, no? Som coses que si no som capaços de poder desplegar, ens acabem encongint. No acabem sent nosaltres mateixos. I per tant, en aquest sentit, no és que hi hagi una activitat en concret que em faci feliç, és que estem en un estat, no?, almenys jo em considero, en el qual sóc capaç de poder, doncs, desplegar-me i en aquest sentit de desplegar-me, doncs, de poder ser feliç.
Tornem una mica a la qüestió de l'ètica. L'ètica només és un conjunt de normes, és normes que s'han de complir teòricament per ser humans, no? Per exemple, per viure amb els altres, per ser humans, no? És suficient aquesta idea de la normativa?
Bueno, i segurament això més que ètica seria la moral, i la moral depèn de cada una de les diferents societats en el seu moment històric, i que per tant el que passa aquí a Castellà, que podria ser considerat com des d'un punt de vista moral acceptable, potser a l'altra punta del món, des d'un punt de vista moral, segurament seria inacceptable. I per tant, diguem-ne, la moralitat, en aquest sentit, hauria de ser capaç de poder aspirar en aquesta universalitat. És a dir, tots i cada un dels homes, pel sol fet de ser homes, hauríem de tenir un comportament que des d'un punt de vista ètic doncs fos homologable, no? Aquest és un dels grans temes i una de les grans qüestions. És a dir, com a éssers humans esperem que els comportaments puguin tendir aquesta universalitat i que, per tant, hi hagi un patró de comportament, no? Buscar aquella qüestió que faci que tots, des d'un punt de vista ètic, tinguem també unes obligacions respecte al món, respecte als companys de viatge, respecte a la resta de ciutadans, respecte a la nostra comunitat, respecte a la nostra societat. Jo crec que existeix això i que, evidentment, hi ha tota una sèrie de valors que són universals, el que hauríem d'aspirar que aquests valors fossin universals. El relativisme dels valors, jo sóc bastant antirelativista, no ens porta enlloc. Ens porta que si tot és relatiu, doncs tot és vàlid. I si tot és vàlid, doncs qualsevol comportament es pot justificar. I jo crec que la societat, el món en el qual a mi m'agradaria viure i en el qual poguessin créixer els meus fills, no tot hauria d'estar permès.
Per què parlem, aleshores, tant dels drets i no parlem gaire dels deures?
Bueno, això és evident. Tot dret porta incorporat, no?, com si fossin dues cares de la mateixa moneda, un deure. I segurament, doncs, amb això que estàvem comentant abans, no?, amb aquestes societats en què prima l'individu, doncs en aquestes societats en les quals doncs sembla que ho posem tot molt fàcil, no som conscients de que hi ha hagut uns deures que han permès a la vegada poder ser posseïdors d'aquests drets. I per tant això hauríem de ser capaços de poder-ho recordar especialment a les noves generacions, de que tenim drets i tenim deures. Bueno, avui en dia és veritat, com tu dius, doncs que potser hauríem de ser capaços de poder posar més aquest contrapunt. No només hauríem de ser capaços de poder reivindicar aquests espais, sinó de pensar també què és i de quina manera nosaltres contribuïm des d'un compromís personal a que aquests espais existeixin. Això ho veus en la gestió del municipi. És a dir, des d'un punt de vista de gestor d'allò que podríem considerar públic, no? Tot i que a mi aquesta paraula de gestor no m'agrada massa, també ho haig de dir, perquè sembla que estiguem administrant una empresa, i això no és una empresa, és alguna cosa bastant més important que una empresa, doncs a vegades que ens recordin els deures, doncs a la gent no li agrada massa, i per tant a vegades ens n'abstenim, i això jo crec que ho acabarem pagant d'alguna manera. Cada vegada també tenim una societat amb ciutadans que estan menys disposats a fer per la resta. En aquest sentit, és una societat cada vegada també menys generosa d'alguna manera, no? Evidentment, hi ha molts exemples i molts contraexemples de moltes persones que continuen demostrant aquesta generositat contínua i permanent i aquestes ganes de poder contribuir entre tots a construir alguna cosa en positiu i que sigui per tothom. Però és veritat, doncs, que aquest esperit, aquest ànim, no?, doncs cada vegada doncs el veiem i l'observem menys, cosa que a mi particularment em preocupa de les nostres societats.
Com explicaries la presència del mal en el nostre món?
La presència del mal, evidentment, només es pot explicar a través de la pròpia condició humana. L'ésser humà és capaç de fer les millors, però també les pitjors coses, no? A mi m'agrada molt aquesta idea, no?, de la Segona Guerra Mundial, després de la descoberta i de la sorpresa, doncs, de la descoberta dels camps d'extermini, no?, com com en aquests camps d'extermini es podia estar escoltant Beethoven o es podia estar escoltant Bach i a la vegada perpetrar segurament crims en els quals no feien res més que cosificar els éssers humans i convertir-los en poc més que una mercaderia que en aquest cas s'acabava exterminant i s'acabava separant, no?, en el seu procés de producció de tal manera que se n'aprofitava tot, no? I això eren els camps d'extermini. Doncs perquè la maldat humana s'ha de contemplar com una possibilitat, perquè si no existís la possibilitat de la maldat humana seria impossible l'existència de la llibertat. La maldat sempre ha d'anar de la mà de la llibertat, perquè si no existeix la possibilitat de fer les coses malament, de poder-nos mostrar en els nostres pitjors cares, tampoc no són capaços de poder exercir aquesta llibertat. I, per tant, l'experiència de la llibertat porta incorporat necessàriament també la possibilitat d'aquest mal, que malauradament doncs, acaba esdevenint també en més ocasions del que seria recomanable.
Insistint una mica més en la qüestió de la religió, quins aspectes positius reconeixes en la religiositat o en els valors de la religió que tu vas rebre?
Jo vaig rebre uns principis, en aquest cas, de la religió, segurament molt amables i des d'un punt de vista també molt socials, no? Jesucrist, no? És en aquest cas, doncs, una figura que mor per la resta de la humanitat, no? Per tant, aquest donar-se a si mateix, diguem-ne que és una experiència que queda ben ressaltada, en aquest cas, a la Bíblia i a través de la figura de Jesucrist, no? I per tant, a mi em sembla que l'experiència de Jesucrist és una experiència molt a tenir en compte i molt amable, en aquest sentit, en la manera en què a mi se'm va transmetre. Se'm va transmetre, en aquest cas, no? com un referent, també, des d'un punt de vista social, d'una persona, d'una figura que estava dedicada a contribuir cap als seus, no només cap als seus seguidors, sinó fins i tot cap als seus no seguidors, i que per tant estava disposada a donar-se, que jo diria que en aquest sentit és un dels valors que em van saber transmetre, no? És això una mica també el que deia a l'inici, fent referència a aquest petit vers de Francesc Garriga, no? Això de que només és teu el que has donat, doncs segurament això no deixa de ser també en part l'experiència de Jesucrist. Aquests són uns valors que, evidentment, a mi m'acaben transmetent també els meus pares. És una experiència que jo crec que també un l'acaba veient i l'acaba consolidant al llarg dels anys i que, per tant, doncs, jo crec que forma part també, evidentment, de la nostra cultura, de la nostra manera d'entendre com ens hem de situar dins del món i que ha relat molt més a vegades del que pensem.
Bé, arriba una mica ja, diguem-ne, a la part final del programa, encara queden uns minuts, però m'agradaria que diguessis quina és la música que tu, o cançó que tu has escollit que d'alguna forma reflexa les teves creences.
Jo he escollit una música que recordo que fa molts anys, un dia, aquí a Ràdio Castellà hi havia un locutor que feia un programa que es deia Estils, em va convidar, i aquest locutor, que em sembla que és el que tinc aquí al davant, que és el senyor Gené Martí, en una altra època de la seva vida doncs, feia aquest programa que és Estils, que és un programa degà de la ràdio aquí castellà, doncs em va demanar també que portés música, i he portat exactament la mateixa. Em diràs que sóc poc obert a coses noves.
Es tracta... El títol.
Sí, Les variacions Goldberg de Bach.
Doncs escoltem-les. Thank you. mentre anem escoltant la música, doncs digue'ns una mica quins són, a veure, els elements que això desvetlla en les teves creences. Quins sentiments et desvetllen aquestes músiques que escoltem?
Aquesta és una música que fa Bach per, en aquest cas pel senyor Goldberg, perquè tenia insomni a les nits. És curiós, eh? I és una variació d'un tema que de manera recurrent a cada un dels diferents passatges doncs van introduint alguna variació. A mi em desvetlla uns sentiments de molta introspecció. És una música, en aquest cas, molt tranquil·la, no? És una música que es va repetint, és una música que permet, segurament, doncs, aquestes condicions per tal de poder tenir aquesta experiència religiosa que abans comentàvem, no? Aquesta calma, aquesta serenor. És una música que jo crec que t'acaba enllaçant amb aquest estat d'ànim necessari, doncs, per tal de poder sentir, en aquest cas, i de poder reflexionar, i de poder pensar, i de poder estar bé en un mateix. I jo crec que, en definitiva, això és important en la música. No és una música estrident, és una música tranquil·la, és una música repetitiva, però a la vegada és delicada, és bella, és bonica, és... Saps aquestes músiques que al final t'acaben acompanyant, no? Doncs aquesta és una de les músiques que a mi m'ha acompanyat a la vida, que sempre que he tingut oportunitat, evidentment, doncs he anat a veure en directe. És una de les composicions més complicades també de tocar. I la veritat és que formaria part, sense cap mena de dubte, de la meva banda sonora, de la meva vida, no?
Trobes moments, diguem, en la teva vida per fer silenci, per fer contemplació? Tens aquests moments?
Sí, la veritat és que sí, ho intento, és necessari i...
Sovint, de tant en tant...
Sí, sí, no, sovint, bastant sovint, bastant sovint.
I amb això ets una persona, diguem, sistemàtica, per entendre.
No, és allò sistemàtica de que, no és allò de cada dia necessito 5-10 minuts, però bueno, sí que em llevo d'hora al matí, sí que m'agrada poder anar connectant amb el món de manera tranquil·la, sí que penso doncs, en qüestions segurament més quotidianes, però també intento elevar l'esperit i pensar en qüestions diferents, no? I aquestes reflexions, doncs, per mi són aliment de vida. És a dir, sense aquests petits espais de reflexió, doncs, segurament no estaria bé. Necessitem també poder-nos trobar i palpar nosaltres mateixos i poder saber com ens trobem, no? I poder-hi reflexionar una mica i poder-hi pensar. I això és imprescindible. Poder-nos sentir, no? L'experiència de poder-nos sentir a nosaltres mateixos. Jo crec que això és important.
Els humans ens hem volgut convertir en déus?
Aquesta temptació és evidentíssima, sí, sí. Els humans hem volgut convertir-nos en déus, i tant. Només cal veure la quantitat de falsos ídols que encara tenim en l'actualitat, no? No ser conscient d'aquesta experiència a la que abans feia referència, a la pròpia finitud, significa que no ets conscient en moltes ocasions de la humilitat necessària per tal d'intentar assolir doncs segurament aquesta felicitat, aquest estat de felicitat, molt precari, evidentment, però un estat de felicitat, en definitiva. Creure's Déu és el camí més directe, més recte, més fàcil per tal de poder convertir-se en una persona infeliç. I que, per tant, doncs, si no, un no és conscient d'aquests propis límits, doncs això causa i acaba causant, evidentment, molt dolor propi i aliè.
Al començament del programa hem escoltat la sintonia del programa Creences, que ara retornarem una mica a escoltar almenys un tros. M'agradaria que després d'escoltar-la em diguessis breument quins sentiments es desvetlla aquesta música, aquesta sintonia. Thank you.
A mi em transmet coses bastant similars, a la música que havia escollit, les variacions Gobert de Bach. M'agrada molt aquesta reverberació, no? Aquesta continuïtat de la música, no? Aquest so que veus que s'està expandint, no? Sembla que hi hagi com una expansió del so, no? Que doni aquesta continuïtat més enllà del que seria, doncs, el típic so més esmorteït, per dir-ho així, no? Per tant, aquesta voluntat també de que sigui un so que sigui capaç de poder anar més enllà. Jo crec que sí, que la selecció musical, suposo que no sé si Esteve o de l'Adrià, la veritat és que molt ben feta, i que a l'Adrià, doncs moltes felicitats, Adrià, perquè és veritat que és una música que s'ajusta al programa, no? Aquesta voluntat de la nota de poder romandre, també, no? I les creences potser són aquest substrat que ens acaba romanent, no? En tots nosaltres, que acaba formant part de les nostres vides, que a vegades segurament hi pensem poc, però que s'acaba manifestant també en els moments importants i en els quals també hem de ser capaços de poder-hi reflexionar i que, evidentment, les nostres creences també van canviant, es van modificant en el temps, van evolucionant, però que són nostres, no? I que formen part també de la nostra història i a les quals és impossible de poder-hi renunciar. Les creences és allò més íntim, no? Que és aquesta motxilla invisible que portem, que hi és, i que algú podria pensar que pesa, però també les creences acaben apareixent en aquests moments difícils.
Doncs fins aquí les aportacions que avui ha fet el programa Creences l'Ignasi Giménez Renom. Ens tornarem a trobar amb Creences d'aquí 4 setmanes. Bona nit, moltes gràcies i fins una altra.